Lola López, comissionada d'Immigració, Interculturalitat i Diversitat de l'Ajuntament de Barcelona, i el senyor Ignasi Moreta, doctor en Humanitats, comissari de l'exposició de l'any Raymond Paniker i editor de Fragmenta, presentaven fa només uns dies a la Biblioteca Jaume Fuster, a la plaça de les Ceps de Barcelona, el llibre Paniker per Paniker, l'edició catalana del llibre Vitae Parola de Raymond Paniker, publicat per l'Ajuntament de Barcelona i Fragmenta Editorial, una editorial, ja n'hem parlat en alguna ocasió en aquest programa, Anura, que publica la seva òpera òmnia, és a dir, l'obra completa de Raymond Paniker en català, 19 volums. Però no es preocupin, per si alguns de vostès no saben qui és Raymond Paniker, perquè ara en parlarem en els propers minuts amb la persona adequada, que és el senyor Xavier Serra Narciso, que és el coordinador d'aquesta òpera òmnia Raymond Paniker, i que ens dona l'excusa un cop més per parlar d'aquest filòsof, aquest home que va relacionar pensament i religió Occident i Orient. Senyor Serra Narciso, bona nit, què tal està?
Bona nit.
Xavier, parlem d'un llibre, Paniker per Paniker, edició catalana, que s'inscriu en aquesta aventura editorial de Fragmenta de publicar tota l'obra, l'obra completa de Raymond Paniker.
Sí. Sí, és el recull, aquest llibre recull totes les introduccions que van apareixent en els diversos volums que es van publicant. Actualment està a punt de sortir el desè tom, com si diguéssim, d'aquesta obra completa en català, i aleshores cada tom porta una introducció que està feta exprés o que està adaptada d'algun text previ pel mateix Raymond Paniker, i per això aquest títol, Paniker per Paniker, vull dir que mateix Paniker presenta d'alguna manera cada volum, cada tom, cada text, cada llibre que va incloent la seva òpera òmnia. A més, és una òpera òmnia que ell mateix va dissenyar, és a dir, que és una obra completa que recull els llibres i els articles que ell va considerar més importants o que s'havien de tenir en compte, i aleshores ell ho va indexar, és a dir, va indexar i va fer tot el guió d'aquesta obra completa.
Abans d'intentar respondre a una de les preguntes que intenta plantejar l'obra de Paniker, no?, la relació entre Déu, el món i l'ésser humà, anem a presentar primer, per a tots els oients de Nura i per tots aquells que no coneguin una mica la personalitat de Raymond Paniker, nascut a Barcelona el 1918, mort a Tavertet el 2010, i que és una de les veus, sens dubte, més importants, no?, podien dir més lúcides, del pensament contemporani per les seves aportacions al diàleg intercultural i interreligiós. Que podríem destacar, segur que moltes coses, però per acostar d'una manera senzilla qui era Paniker als nostres oients, senyor Serra?
Bé, bàsicament Paniker, ja per la seva ascendència de mare catalana i catòlica, com es diu normalment, i pare indi, hindú, ja d'alguna manera està marcat, ell diria el seu karma, el mateix Paniker diria el mateix karma que ja, doncs, la nissaga d'on ell ve, estava com marcat o ja predestinat d'alguna manera a fer una funció peculiar. És a dir, és una persona que neix en una cultura i en un lloc determinat, però que la seva ascendència el porta a anar a retrobar, doncs, les seves arrels de l'altra part de la seva ascendència. I aquesta trobada entre aquestes dues tradicions, la cristiana i moderna, com si diguéssim, i després la hindú, i ell després també afegeix el budisme, d'alguna manera ja el porta a ser una figura singular, no? I a banda d'això, doncs, com un lloc privilegiat, o una persona privilegiada en aquest sentit, per poder fer un diàleg més o menys fecund, és a dir, un diàleg que superi una visió determinada, és a dir, que vagi més enllà del monoculturalisme eurocèntric, d'alguna manera, que sovint veiem en persones que a vegades s'hi interessat per altres tradicions i cultures.
Paniker és ordenat sacerdot catòlic el 1946, trepitja l'Índia per primer cop l'any 1954, és a dir, 8 anys després de la seva ordenació com a sacerdot catòlic. Jo crec que hi ha una frase molt coneguda de Paniker que defineix molt bé el seu tarannà, que és:
sí, sí.
Me'n vaig anar cristià, me'n vaig descobrir hindú, i torno budista sense haver deixat mai de ser cristià. Sí, algú dirà, com és possible tot això? Doncs, doncs sí que és possible, no?
Sí, sí. D'alguna manera, ell sempre deia que no vol ser sincrètic, ni vol ser no vol ser tampoc aquesta expressió una barreja eclèctica. Ell creu que tota tradició viscuda i realitzada en profunditat pot donar una plenitud a l'existència, la plenitud de vida, que és el títol precisament del primer tom de la seva obra completa, no? Que és la mística plenitud de vida. Doncs la plenitud de vida, d'alguna manera, totes les tradicions, poc o molt, si es viuen en profunditat, doncs ens hi pot portar aquesta plenitud de vida. Aleshores, ell viu profundament el cristianisme i en aquest sentit ell és bastant radical en el sentit d'anar molt a les arrels. Ell coneix molt bé doncs, la tradició patrística cristiana, la tradició medieval, i aleshores llegeix els pares de l'Església d'una manera bastant profunda. Alhora també és una persona moderna, nascuda doncs, a la modernitat occidental i contemporània, i que ell també assumeix, i després ell viu aquest hinduisme que venia de son pare. Ell explica sovint que un pare, quan era petit, li llegia la Bhagavad Gita i li va també fer fer un mica de beceroles de l'escriptura del sànscrit, i allà descobreix, quan va a la Índia, com has dit abans, de l'any 54, descobreix el budisme i també hi entra. Llavors, cada tradició, d'alguna manera, permet un joc que no tindria si només veig la realitat a partir només de la meva tradició. Hi ha un teòleg amic seu, Paul Nitter, que ara recentment també va publicar un llibre seu, que és un títol molt significatiu. Sense Buda no podria ser cristià. Llavors és una mica el sentit que també li vol donar pànic. És a dir, el budisme, l'hinduisme o la modernitat, també ja dic, com he dit abans, viscudes profundament, me poden aportar aspectes que no de la meva pròpia tradició que no veuria de cap de les maneres si no fos capaç de sortir-ne per tornar-hi d'alguna manera, no? I llavors per això torno sense mai haver deixat de ser cristià, però llavors amb un cristianisme més aprofundit.
Tanmateix, els seguidors del nostre programa recordaran que la passada temporada de Nura, que va ser aquest mateix any, vàrem parlar amb motiu del centenari del naixement de Raymond Paniker, de la publicació d'un altre llibre per part de Fragmenta, Parlem del mateix Déu, sí, també una edició castellana, un diàleg amb Pinxas Lapide, Paniker per... I ara aquesta obra, Paniker per Paniker, que volem comentar també. Tanmateix, és interessant tot aquest cristianisme molt més aprofundit, molt més complet que proposa Raymond Paniker a partir de l'enriquiment amb el budisme i amb l'hinduisme, però també parlem del contacte entre Occident i Orient, perquè la filosofia de Paniker intenta transformar, no?, la civilització determinada per una visió, per un sistema, diguem-ne, occidental, que en un moment donat és imposat com a única alternativa. Això ho veiem molt també quan parlem, per exemple, de la filosofia. Quan parlem de la filosofia, sembla que la filosofia que se'ns presenta, l'única filosofia possible, és la filosofia que s'ha fet Occident des del grec cap aquí, no? És una visió molt més ampla la que intenta donar pànica de tot plegat.
I introdueix, a més, un dels aspectes que és centrals en el pensament índic, que és el pluralisme. És a dir, des de la tradició índica, que també es podria dir que té una tradició filosòfica, a part de religiosa, de fet, la distinció entre filosofia i religió a la Índia tampoc queda gaire clara, és a dir, una filosofia que no ens salvi, entre cometes, o no ens ajudi a realitzar-nos, doncs tampoc és una veritable filosofia. Llavors, en aquest sentit, la filosofia i religió van de la mà, no? Doncs bé, la tradició índica, amb les seves diferents escoles, perquè a la Índia també hi ha tot un seguit d'escoles, no pretenen una sola veritat. Tenen clar que no deixa, tota posició no deixa tenir una perspectiva pròpia, un punt de vista propi, i que no és res més que una finestra que ens obre un aspecte de realitat. I aquest aspecte de realitat, d'alguna forma, sempre s'haurà de complementar, o fins i tot, vull dir, ens permet veure un aspecte de realitat, però que hem de contrastar amb els altres aspectes que poden veure altres punts de vista. Llavors el pluralisme és força molt més assumit que no pas aquí a Occident. És a dir, que a Occident, com deies, doncs hem anat en aquesta direcció d'una sola veritat, una sola civilització, una sola ciència. De fet, ell critica bastant la ciència per ser no res més que un dels últims manifestacions d'aquesta una sola mirada i una sola manera de veure el món.
És curiós, mirant la biografia de Raymond Panikkar, perquè veiem que la vida de Raymond Panikkar està marcada per polaritats. Est-oest, ho dèiem abans, cristianisme, hinduisme, budisme. També veiem el món de la ciència i el domini de les lletres, perquè veiem que ell es llicencia en ciències químiques per la Universitat de Barcelona, aconsegueix esquivar la Guerra Civil, se'n va a Alemanya, continua els estudis de ciències, però també obté la llicenciatura en lletres, que combina amb les ciències, estudia teologia. En fi, veiem que els seus estudis els seus estudis, o l'àmbit dels seus estudis, hi veiem el món de la ciència, hi veiem també les lletres i les vivències religioses. És una personalitat única, la de Raymond Panikkar, realment.
Sí, perquè ell tampoc podem dir que és un especialista. Si ara baixem a Girona i anem a visitar la seva biblioteca, el fons Panikkar, que ell va donar a la Universitat de Girona, la biblioteca seva, és a dir, els llibres que ell disposava, veiem que hi ha una varietat extraordinària, no? És a dir, era una persona molt interdisciplinar i intercultural, llavors hi trobem de tot. Evidentment que hi ha llibres que els obres i pràcticament sembla que no estiguin ni llegits, no? Però hi ha molts llibres que estan anotats, estan llegits. Ell, per exemple, era molt curós i notava, doncs, quan llegia o si feia dues lectures i li posava dues dates per indicar una segona lectura. I trobem poesia, història, evidentment filosofia, teologia i ciència, no? Però també hi trobem, sociologia. És a dir, ell era realment una persona que no s'encasillava, malgrat que ell té la formació en químiques, en filosofia, en teologia, que són els doctorats que ell té, doncs era una persona molt oberta en aquest sentit, no?
I parlava...
I això fa que la seva obra també, malgrat que tingui aquest to filosòfic, sempre... hi ha molts aspectes, no? És a dir, hi ha molts autors que sorprèn, no? És a dir, entremig, jo què sé, de l'últim llibre seu, del Ritme de l'Ésser, que és el seu testament, podem dir-ne, filosòfic, doncs et surt un poema d'en Marià Manent, per dir alguna cosa, no? O d'en Maragall, és a dir, que el Sant Joan de la Creu, és a dir, ell realment té una... No, mai s'encasilla en ser un especialista. És a dir, el saber, el coneixement, està al servei de, com deia abans, de poder aprofundir per tenir aquesta vida plena. Llavors no podem limitar-nos a una especialitat, no?
Xavier, ens parlava abans del pluralisme com un dels elements capdals de la filosofia, del pensament de Raymond Panikkar, i com una manera de diguéssim, de passar per damunt d'aquesta incompatibilitat de visions del món molt diverses i de resoldre, diguéssim, tota aquesta qüestió pel manteniment d'una postura que superi aquesta unicitat, no? El diàleg, aquest és un altre dels punts importants, no? El diàleg interreligiós, intercultural.
Sí, el diàleg, perquè d'alguna manera el diàleg és l'espai de trobada, l'àmbit, l'àgora, diríem, no? De trobada entre aquestes diverses maneres de mirar el món, de veure i de ser en el món, no? Ell també va encunyar una expressió que és el diàleg dialogal, per anar més enllà del diàleg dialèctic, no? El diàleg dialèctic sembla que sempre hagi d'haver de guanyar algú amb la discussió, no? Aleshores, el diàleg dialogal per ell és aquell diàleg que en el fons és una mica el diàleg socràtic, no? És a dir, jo només puc entendre el que diu l'altre si crec en allò que diu l'altre. És a dir, jo he de fer confiança en el que diu l'altre i creure el que ell creu. Una vegada fet aquest exercici, aleshores puc fer la revisió crítica, però primer hi he de donar confiança. Si no, l'únic que hi ha és un combat que un i l'altre mai entren en contacte amb el que realment vol dir l'altre. Llavors, i amb això també el diàleg de les tradicions religioses, jo per entrar en una tradició de religiosa, una forma m'hi he de convertir en aquella tradició. Si jo no entenc què vol dir un musulmà quan diu que no hi ha més Déu que Déu, no entendré la seva tradició, i a l'inversa, no? Aleshores, d'alguna manera, ha d'haver aquesta obertura que ell sempre diu que és un risc.
Hi ha un altre element del seu pensament. És quan parla, quan considerem la filosofia. La filosofia, Raymond Panikkar l'entén sempre com una filosofia comparativa, en comparació amb ella mateixa i amb altres visions filosòfiques.
Sí, de fet, ell també entén la filosofia com un, en el sentit etimològic del terme, no? És a dir, filosofia és aquest amor de pel saber, però també el saber de l'amor, i també fa aquest joc de paraules constantment, no? Aleshores, la filosofia, de fet, té un article que és bastant autobiogràfic, que ja havia sortit a Invitació a la Saviesa, que va ser un dels textos que en el seu moment fins i tot va ser una mena com de llibre de més venut en unes quantes setmanes, Filosofia com a estil de vida, el títol de aquest article. I amb aquest, per ell, la filosofia no és res més que aquesta recerca, aquest caminar a través del saber, no? El saber com aquell coneixement que ens possibilita saborejar la realitat. Eh? I també fa aquest joc de saber, l'etimologia de saber i de sabor. És a dir, jo puc degustar el real a través d'aquest coneixement que em permet, ja dic, com he dit abans, aprofundir amb la meva vida, no?
Aquest llibre que avui hem comentat, Panikkar per Panikkar, és una bona manera, podríem dir, per la gent que no té un coneixement profund de l'obra de Panikkar, és una bona manera d'acostar-nos als aspectes més rellevants del seu pensament, alguns dels quals hem anat veient en aquesta entrevista, la filosofia interreligiosa i intercultural, l'obertura respectuosa al diàleg amb les tradicions no occidentals. És una bona manera de fer un primer apropament a Raymond Panikkar, senyor Serra?
Doncs sí, en principi es pot dir que sí. De fet, un dels problemes que teníem quan anàvem a fer totes aquestes activitats de l'any Panikkar és contestar a la pregunta que molta gent ens fa i ens seguirà fent, és què he de llegir per començar per Panikkar?
És clar, és important, no?
Ens quedàvem, el receptor de la pregunta ens quedava una mica com en suspens, i ara què explicaràs, què diràs,
clar,
no? Evidentment hi ha la biografia, que també va publicar fragments, tant en català com en castellà, i una biografia que també és una bona manera per entrar-hi, perquè a més d'això, doncs Panikkar té una vida molt interessant, novel·lesca, quasi bé podríem dir. A l'haver organitzat la seva òpera òmnia, la seva obra completa, temàticament, ara llegeixo els títols, no?, dels diferents toms que llavors serien les diferents introduccions que apareixen en aquest llibre: Mística, plenitud de vida; Espiritualitat, el camí de la vida; Religió i religions; La tradició cristiana; La cristofania; L'experiència vèdica, que és el gran llibre que ell va escriure allà a la Índia; El dharma de la Índia; El budisme; Pluralisme i interculturalitat, que és això que parlàvem ara; Diàleg intercultural i interreligiós; Hinduisme i cristianisme, és a dir, aquesta mútua fecundació d'aquestes dues tradicions; La visió trinitària i cosmoteàntica, que és aquest aspecte que també s'ha esmentat a l'inici d'aquesta conversa; Mite símil oculta; Fe hermenèutica i paraula; El ritme de l'ésser, que és aquest gran text al final de la seva vida; Pensament filosòfic teològic; Secularitat sagrada, que és una altra d'aquestes expressions encunyades per ell; i per últim, Espai, temps i ciència. És a dir que, d'alguna manera, la persona que es vol acostar a l'obra de Panikkar, d'alguna manera explicada per ell, Panikkar per Panikkar, més o menys introdueix les grans temàtiques que ell desenvolupa. Com que són introduccions, a més està escrit amb un llenguatge i amb una forma narrativa força més accessible que algun dels seus textos. És a dir, que Panikkar té textos molt, molt aclaridors i que es pot llegir més o menys fàcilment, però malgrat això, Panikkar sempre és profund. I a vegades, malgrat la forma narrativa i la forma d'escriure, no és un autor críptic, però sí que reclama un esforç, no?
Sí.
I en canvi, aquestes introduccions ens serveixen per això, per fer una mirada i a mi m'interessa el budisme, doncs vaig al capítol que m'explica.
És la millor manera, segurament, no? d'acostar-nos sempre als filòsofs, no? Llegir primer, no és mal consell, llegir primer algun tipus d'obra, compendi, resum, que ens presenti l'autor.
Bueno, com que aquestes introduccions ja és una primera aproximació, d'una manera és una aproximació, una presentació del que vindrà després en el tom, no?
I si algú ja després vol aprofundir més en aquests conceptes, exacte, que dèiem intuïció cosmeteàndrica, que algú es pot espantar quan dèiem això, però és això de la relació entre Déu, l'ésser humà i el món, i tots aquests conceptes ja després té camp.
Sí, a més, amb els diferents toms també està composat per una banda, a vegades de llibres sencers, que ja inclou un llibre sencer, però també de tot un seguit d'articles. Llavors també hi ha capítols, que és un article, que pot ser més breu, i llavors a vegades amb un capítol breu també és molt més entenedor que amb un text més allargat, no? Dic que també l'Opera Omnia, tal com està construïda, permet, mirant els índexs de cada volum, m'interessa aquest capítol, perquè el títol del capítol és el que més o menys jo busco o vull, m'agradaria saber alguna cosa sobre això. Aleshores, també no són volums que siguin llibres sencers, a banda de l'experiència vèdica i del ritme de l'ésser, que serien els dos únics volums que són llibres sencers. La resta és una composició de llibres i articles.
Molt bé, tenim, per tant, una nova magnífica oportunitat per conèixer Raymond Panikkar amb aquest nou llibre, Panikkar per Panikkar, que forma part d'aquesta aventura editorial, d'aquesta Òpera Òmnia. Raymond Panikkar, en té cura el Xavier Serra Narciso, coordinador, que avui ens ha acompanyat, i aquí hem d'agrair no només els minuts que ens ha dedicat i la manera com ens ha costat el Panikkar, sinó també la seva magnífica feina, un treball fantàstic també que du a terme Fragmenta Editorial. Moltíssimes gràcies.
De res.
Fins una altra
dia. I molt bona nit.